Catalunya Ràdio.
L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Els congressos del cap de setmana ens han deixat un PSOE més desencomplexat a l'hora de fer front al model d'estat de matriu castellana del PP. Vet aquí la defensa dels socialistes espanyols del model català d'immersió lingüística. I el president del govern i secretari general socialista reelegit en aquest congrés, José Luis Rodríguez Zapatero, s'acaba de tornar a comprometre a Madrid, Sílfrid Gras, amb l'Espanya plural.
Efectivament, perquè Zapatero ha dit que el PSOE ha demostrat que és el partit de les llibertats, que modernitza Espanya, que garanteix les polítiques socials i, sobretot, també el que garanteix la cohesió dins d'una Espanya plural. També s'ha referit a les crítiques de Rajoy dient que no importaven els temes tractats al Congrés o que dividien, dient que alguna cosa havia de dir després del resultat del Congrés del Partit Popular a Catalunya.
La defensa del model d'estat divers i plural és un dels principals motius de satisfacció que n'extreu el socialisme català i el seu vicesecretari primer, Miquel Iceta, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Per primera vegada, el Partit Socialista es decideixen a plantar cara sobre la pròpia idea d'Espanya i passar al contraatac davant d'una ofensiva molt gran del PP i dels sectors que li donen suport.
I el cap de setmana també ens ha deixat un PP català renovat però dividit i amb la mateixa pugna entre les dues protagonistes dels debats. La guanyadora moral Montserrat Nebrera vol dialogar directament amb Madrid, mentre la guanyadora real, Alicia Sánchez Camacho, li recorda que la nova presidenta del partit a Catalunya és ella.
Si realment algú considera i creu en l'autonomia del Partit Popular de Catalunya i en la força, no li caldria parlar amb el senyor Rajoy.
Per cert, que s'hi acaba de referir a aquesta polèmica el mateix Mariano Rajoy Madrid, Joan Rossinyol.
Hola, bon dia. Així és. Rajoy treu importància dels crits dissabte passat contra Ana Mato. Diu que hi va regnar un bon ambient, diu que això és el que compta i, sobretot, el que cal ara, diu, és mirar el futur. I sobre el paper de Montserrat Nebrera, Mariano Rajoy acaba de dir això.
Sobre si yo voy a recibir o no a Montserrat Nebrera, yo soy el presidente de este partido y recibo a todo el mundo.
Més enllà de la bromera política que deixen els congressos del cap de setmana, us explicarem que la presidència francesa de la Unió ha posat la directa a l'hora de debatre els objectius més peluts de l'agenda europea de Nicolas Sarkozy. Des d'avui té reunits els titulars d'Interior i Justícia dels 27 per forçar un acord en política comuna d'immigració. I sembla que francesos i espanyols refan ponts en una matèria hipersensible que no fa pas tant enviar de Canes, Maria Rovira, els enfrontava.
Doncs sí, finalment el Pacte Europeu sobre Immigració supera els esculls entre Espanya i França. Tot i que el text manté l'esperit de la política francesa més restrictiva i de fort control de la immigració irregular, s'ha cedit a la pressió espanyola. Finalment s'ha desvirtuat l'obligatorietat del contracte d'integració, polèmic sobretot en qüestions com la llengua, i només es limita a suggerir actuacions en aquest sentit. En el marc de la lluita contra la immigració il·legal es parla ara de limitar regularitzacions cas per cas i no general per raons humanitàries o econòmiques.
A aquesta hora hi ha preocupació a Lloret de Mar, on des d'aquest migdia la policia mira identificar un cadàver trobat pels voltants muntanyosos de la vila. Els Mossos sospiten, Lloret, Maria, Joan Comartí, que el cas de la desaparició aquesta setmana passada d'una turista italiana podria haver tingut un final tràgic.
En aquests moments la zona està acordonada i els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local, continuen investigant per saber si es tracta del cos de la jove italiana Federica Squarise.
En canvi, a Osona, els Mossos han pogut rescatar una jove segrestada durant 2 mesos i sotmesa a pràctiques violentes, la naturalesa de les quals encara s'investiga. De moment, hi ha 5 detinguts. Quan faltin 5 minuts, per 3:15 arribarà, com sempre, l'Esport al Punt. Ara us en avancem en portada als titulars més destacats. Josep Antonaisa.
Hola, bona tarda. El Barça viu l'endemà de la moció de censura que va quedar a un pas de tenir èxit. Albert Perrín, de l'actual directiva, diu que després dels resultats d'ahir han de seure i reflexionar. Per la seva banda, Oriol Giralt, impulsor de la moció de censura, repeteix a Catalunya Ràdio que no demanarà la dimissió, però que ell, en aquesta situació, plegaria. Un últim apunt d'handbol, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del pivot suec del Gudme, Magnus Jennemeyer, 2 metres, 113 quilos de pes.
Són les 2:04.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
El líder reelegit per aclamació del PSOE aquest cap de setmana i president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, ha contraposat el seu model d'estat al del Partit Popular i ha afirmat que el seu partit ha demostrat clarament l'aposta per l'estat plural. Zapatero ha presidit avui la primera reunió de la nova executiva socialista sortida del Congrés del cap de setmana, en la qual també hi han participat els representants catalans, els del PSC, Miquel Iceta i Carme Chacón. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, fins fa ben pocs minuts encara compareixia en roda informativa a Madrid, Siegfried Gras.
Efectivament, Zapatero ha volgut destacar els acords que s'han pres al Congrés, dient que ha quedat demostrat que el PSOE és el partit que defensa i amplia les llibertats i també les polítiques socials, però ha volgut destacar que garanteix la cohesió a l'Espanya plural.
Partido Socialista como el gran partido de la cohesión de España. Lo hemos demostrado en este Congreso. Cómo somos capaces de demostrar que la España plural es la España real. Cómo somos capaces de integrar todas las lenguas y las diversas identidades.
També ha respost a les crítiques de Mariano Rajoy, que va dir que els temes d'aquest congrés del Partit Socialista no interessaven o dividien. Ho ha fet amb aquest argument.
Me sorprende que el señor Rajoy hable de lo que hablamos de economía cuando hemos tenido un debate a fondo en el Parlamento y cuando en mis discursos he dedicado la mayor parte del tiempo seguramente a hablar de economía en el Congreso. Pero bueno, también entiendo que algo hay que decir después de que se pasa por un congreso como el que han tenido en Cataluña, ¿no?
El secretari general del PSOE ha afegit que el govern pensa aplicar les resolucions aprovades sobre avortament i el dret a una mort digna a aquesta legislatura i sobre la renovació de la direcció ha explicat que ha quedat demostrat que tenen una pedrera molt brillant i que s'ha mantingut una actitud de renovació i que s'aposta per aquestes noves idees.
Gràcies, Siegfried. Els socialistes catalans celebren que el PSOE hagi adoptat una actitud ferma en defensa de la pluralitat lingüística de l'Estat. Miquel Iceta creu que el Congrés d'aquest cap de setmana marcarà un punt d'inflexió perquè, segons ell, el PSOE finalment s'ha decidit a assumir com a pròpies les reivindicacions catalanes. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
Que el PSOE hagi decidit plantar cara i dir, escolta, nosaltres tenim una idea molt diferent d'Espanya, que a més creiem que és la que més s'ajusta a la realitat espanyola i a la pròpia Constitució, i anem per totes, i per tant ja no ens deixarem explicar sopars de duro sobre els temes lingüístics, que a Catalunya són especialment sensibles, perquè realment doncs, sense la llengua doncs, no hi hauria Catalunya. Doncs realment això és el que ens ha omplert de goig.
I ara, els efectes de l'altra gran cita política del cap de setmana. Primers moviments avui mateix per clarificar la divisió interna que viu el Partit Popular de Catalunya. Mariano Rajoy s'acaba de mostrar disposat a veure's amb Montserrat Nebrera, però ha deixat clar que la negociació queda plenament a mans de la nova presidenta del Partit de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Tornem a Madrid, ara amb el Joan Rossinyol. Joan, quan vulguis.
Rajoy treu importància als crits dissabte passat contra Namato, diu que ell ahir va viure un clima de cordialitat i que això és el que compta. Rajoy dona per bo i certifica el nou lideratge de Sánchez Camacho, però no tanca la porta, això sí, a rebre Montserrat Nebrera.
Sobre si yo voy a recibir o no a Montserrat Nebrera, yo soy el presidente de este partido y recibo a todo el mundo. Es decir, y Montserrat Nebrera, pues como cualquier militante de este partido, pues hablará con todo el mundo, pero yo recibo a todo el mundo, a los militantes de base, a los presidentes regionales, a los diputados y a cualquier persona que quiera hablar conmigo.
I sobre el Congrés del PSOE, Rajoy creu que va obviar els principals reptes polítics actuals, començant, diu, per la situació econòmica.
Un Congreso que solo ha aportado radicalización a la vida pública española y que ha ignorado lo que de verdad le importa a los españoles.
Diu Rajoy que ara l'altra gran prioritat política aquest mes de juliol serà, sens dubte, el finançament autonòmic i el finançament local.
Gràcies, Joan. Doncs anem amb els protagonistes del Congrés dels Populars de Catalunya. Nebrera, Montserrat Nebrera, ha insistit en declaracions a aquesta casa que parlar amb la nova presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, no té cap sentit.
No hem de perdre temps en parlar amb qui són percebudes com les peces d'una persona amb una responsabilitat superior i posades directament per algú que està fora del partit a Catalunya.
Què hi diu la guanyadora del Congrés, Lídia Orriols?
Doncs també en declaracions a Catalunya Ràdio, Camacho ha qualificat aquesta posició d'incoherent.
Si realment algú considera i creu en l'autonomia del Partit Popular de Catalunya i en la força, no li caldria parlar amb el senyor Rajoy. Jo crec que s'ha de ser coherent amb els pensaments i crec que amb això no ho està sent.
Fins al migdia, Nebrera no havia rebut cap trucada de Camacho. La diputada sí que ha pogut intercanviar punts de vista sobre la nova situació amb Daniel Cirera en una trobada informal aquest matí al Parlament.
Són les dues i 10 minuts.
Un gran equip de professionals i més de 640 oficines.
Un servei amb les tecnologies més avançades i productes innovadors adaptats a les teves necessitats. Un munt de solucions per tu.
Som Caixa Penedès. Volem estar sempre molt a prop teu i reinvertir en benefici de la societat.
Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Sortim a l'exterior, Nicolas Sarkozy haurà de suavitzar una mica els seus postulats en política d'immigració, com demostra el debat que comença avui en el si de la Unió Europea per un pacte comú en aquesta matèria. Les reticències del govern espanyol davant del projecte de la presidència francesa han obligat l'executiu de París a eliminar de l'esborrany inicial algunes de les qüestions més espinoses que pretenien endurir les condicions pels sense papers. L'executiu de Rodríguez Zapatero ja n'ha fet una primera valoració avui, en començar el Consell Informat de Ministres d'Interior i Justícia dels 27. Enviada especial a Canes, Maria Rovira.
El Pacte Europeu d'Immigració, que a partir d'aquesta tarda es comença a debatre al Consell Informal de Cannes, proposa una política comuna per gestionar els fluxos migratoris amb un major control de la immigració irregular. El pacte incideix en la tendència francesa més restrictiva de l'anomenada immigració escollida per garantir les condicions d'acollida, però també ha cedit a la pressió de països com Espanya en aspectes com l'obligatorietat d'un contracte d'integració. Ara parla només d'incentivar els països en aquest sentit, però no d'obligar-ho, com en el cas de la llengua. En el marc de la lluita contra la immigració irregular, s'opta per limitar-se a les regularitzacions cas per cas i no generals per motius humanitaris i econòmics. Abans d'entrar al Consell Informal, el ministre espanyol d'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es mostrava satisfet de com ha quedat el text.
Estoy satisfecho, sí. Yo creo que ha quedado bien. Creo que es muy importante que tengamos una política de inmigración común. Creo que es importante que el acuerdo venga avalado por Francia, por supuesto, que es la presidencia, y por Alemania y por España. Creo que es muy importante también que el acuerdo recoja un poco lo que es el modelo que en España hemos defendido.
El pacte també aboca per la cooperació amb els països d'origen de la immigració, per un major control de fronteres i organitzar una Europa d'asil. El text, una de les prioritats de la presidència francesa, es podria aprovar l'octubre que ve.
Gràcies, Maria. Pendents de les decisions que prenguin els 27 al voltant d'aquest esborrany per negociar i harmonitzar una política comuna d'immigració. Per cert, parlant d'aquesta matèria, busquen encara 14 immigrants desapareguts a les costes de Granada. La pastera amb la qual anaven ha volcat just davant de Motril. Una vintena de supervivents han explicat que a la mateixa embarcació hi anaven 9 homes, un menor i 4 dones, una d'elles embarassada. La mala mar que fa a la Costa del Sol dificulta les tasques de rescat d'aquestes 14 persones encara desaparegudes. Us ho destacàvem a la portada de l'informatiu a les dues. Han trobat aquest migdia a Lloret de Mar un cadàver a la zona de Can Saragossa, una urbanització que hi ha entre Lloret i Tossa. Ara es treballa per saber si es tracta del cos de la noia italiana desapareguda la setmana passada al municipi. Ens n'anem per saber-ne en última hora a Lloret mateix, crònica de la Maria Joan Comartí.
Possibles novetats en el cas de la jove italiana de 23 anys desapareguda a Lloret dimecres passat. Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver i ara investiguen si és el de Federica Escorise. El cos s'ha localitzat al parc de Can Xardó, al costat del CAP i on hi ha l'equipament municipal de Can Saragossa. Ara mateix la zona segueix acordonada i hi ha un fort desplegament de Mossos que compten amb la col·laboració de la policia local. Recordem que la jove va desaparèixer dimecres passat quan passava les vacances a Lloret amb una amiga. La matinada de dimarts a dimecres les dues noies es van separar i van acordar trobar-se més tard a l'hotel. Però Federica Escorise ja no va aparèixer i no se n'ha sabut res més.
Aquesta seria la creu. La cara és que els Mossos han pogut detenir 5 persones per retenir il·legalment una jove durant 2 mesos en un bosc a prop del cementiri de Centelles, a la comarca d'Osona. La policia catalana atribueix el segrest a una disputa familiar. Ara també en sabrem els detalls connectant amb Centelles. Eva Soler.
La jove la van trobar els Mossos d'Esquadra aquest divendres a l'interior d'una caseta de transformadors de llum de dimensions molt reduïdes. La noia estava tapada amb una manta, no es podia moure i, segons els Mossos d'Esquadra, presentava una imatge deplorable. La noia presentava marques evidents d'haver estat agredida i ara s'investiga si va patir algun tipus d'agressió sexual. Després de l'alliberament, els Mossos van traslladar la noia a l'Hospital General de Vic i van detenir a les 5 persones. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el segrest s'hauria produït per una disputa familiar. La noia hauria anat a viure amb la família del seu company sentimental i quan la relació es va acabar no la van deixar marxar i des d'aleshores la tenien retinguda. Tant la víctima com els detinguts són d'ètnia gitana.
Hem arribat al punt d'un quart de tres. l'hora de repassar titulars, temps i trànsit amb la Montse Quadreny.
Hola, bon dia. Declaracions de Zapatero i Rajoy després dels respectius congressos d'aquest cap de setmana. Rodríguez Zapatero contraposa el seu model d'estat al del PP i afirma que el PSOE ha demostrat clarament apostar per l'estat plural. Rajoy està disposat a veure's amb Montserrat Nebrera, però diu que la negociació queda plenament a mans de Alicia Sánchez Camacho.
La Unió Europea debat a Canes el futur pacte europeu per la immigració.
Les reticències del govern espanyol davant el projecte de la presidència francesa obliguen a eliminar de l'esborrany inicial algunes de les qüestions més espinoses que pretenien endurir les condicions pels sense papers.
Trobat un cadàver aquest migdia a Lloret de Mar.
El cos, trobat a la zona de Can Saragossa, una urbanització que hi ha entre Lloret i Tossa de Mar, podria tractar-se del cos de la noia italiana desapareguda la setmana passada.
L'hora del trànsit, connexió amb el nostre equip viari, Cèlia Quintana.
Bé, doncs, aquesta hora, pel que en veiem a través de les càmeres, hi ha un tram de retencions a l'autopista del Maresme, Argentona, direcció cap a Girona per un accident, i pel que fa a Barcelona, que és a la Ronda Litoral, hi ha una bossa de retencions des de Gran Via fins a Bon Pastor, sentit cap a la Trinitat, per alguna possible incidència encara per confirmar.
I un titular del temps, Montse?
Les clarianes i el sol guanyen protagonisme i ho continuaran fent aquesta tarda per la meitat oest del país. A la resta, encara els núvols seran presents, obrint-se alguna clariana. La tramuntana de baixa i gran part de les temperatures màximes entre els 23 i 28 graus.
Catalunya Ràdio acaba la temporada ampliant el lideratge.
568.000 oients diaris.
A més, millora els resultats en la majoria de les franges horàries. El matí de Catalunya Ràdio és el programa més escoltat del país.
412.000 oients.
Consoliden el seu lideratge Problemes Domèstics, L'Oracle i L'Ofici de Viure, que doble l'audiència de l'any passat. Els programes On vols anar a parar i Els millors anys de la nostra vida obtenen els millors resultats fins ara. I el Cafè de la República assoleix la màxima audiència d'aquesta temporada.
Els informatius Catalunya Matí, L'Informatiu Migdia i Catalunya Vespre són els més escoltats del país.
Els caps de setmana, tot gira. Tàpies variades, mans, 3C, els 25. Eduqueu les criatures, en guàrdia, memòria selectiva i problemes domèstics lideren les seves franges horàries.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans. Catalunya Ràdio.
568.000 oients.
L'hem fet entre tots.
Segona part de l'informatiu del migdia, amb altres notícies importants de l'agenda informativa del dia. La ministra de Vivenda, Beatriz Corredor, ha fet una crida a la responsabilitat del sector immobiliari perquè col·labori amb el govern en la reforma de l'actual model productiu d'un sector, el de la construcció, que està passant per una difícil situació de crisi. Madrid, Àngels Lafuente.
Davant d'un públic de constructors i promotors, la ministra de Vivenda, Beatriz Corredor, ha reclamat al sector immobiliari que assumeixi la seva responsabilitat i que es posi a treballar de ferm per superar un període de deteriorament de l'activitat constructora més fort del previst.
Os quiero invitar a participar en este cambio de modelo productivo y esta vuelta a la normalidad. Para ello, cada cual deberá asumir su responsabilidad y arrimar el hombro. Somos conscientes de que las medidas a adoptar no pueden esperar eternamente ni sumergirse en un sinfín de deliberaciones. El sector requiere una intervención inmediata e inaplazable.
Tot i reconèixer que la situació és difícil, Beatriz Corredor ha pronosticat que a partir d'aquest trimestre les mesures de l'executiu socialista començaran a donar resultats.
Gràcies, Àngels. Ara, més notícies econòmiques de caràcter fiscal, concretament. Us en recordareu que Brussel·les fa ben pocs dies va dir que no a la proposta de Nicolas Sarkozy d'impulsar un IVA reduït, una fiscalitat reduïda, pel sector del transport mentre sigui la víctima propiciatòria de l'escalada dels preus del petroli. Doncs bé, avui la Comissió Europea ha dit que sí a la normativa d'un IVA reduït perquè s'apliqui, però, als productes i serveis on ja està en vigor i s'estengui a més productes i s'harmonitzi al conjunt de la Unió. Pilar García.
Espanya, per exemple, ja aplica l'IVA reduït del 7% a serveis com ara la restauració i les perruqueries, entre d'altres. Però aquest tipus més baix hauria d'acabar el 2010. Brussel·les proposa que es pugui establir de manera permanent, que s'estengui a altres productes i serveis, com ara els bolquers o la reparació d'ordinadors i bicicletes, entre d'altres, i a més que sigui comú a tota la Unió Europea. La reforma de l'IVA s'hauria d'aprovar per unanimitat.
Més temes de la crònica econòmica. Parlem de sinistralitat laboral. El 5% dels treballadors del conjunt de l'Estat espanyol va tenir l'any passat un accident laboral, segons les dades de l'Institut Estadística. Podríem dir que un de cada 20 treballadors de l'Estat va patir alguna mena d'incidència que té a veure amb la sinistralitat laboral. El 18% van tenir alguna malaltia, Pilar.
Les dades també indiquen que en el cas dels homes, el 5,9% va tenir algun accident a la feina, davant un 3,7% de dones. El sector serveis és el que té més sinistralitat, el 50% del total. Pel que fa a les malalties, el 19% de les dones treballadores es van posar malaltes en algun moment i un 18% d'homes. En un 34% dels casos, les malalties van estar relacionades amb problemes ossis o musculars i en un 28% amb afeccions respiratòries o pulmonars. Les dades de l'Institut d'Estadística també recullen que més de 5 milions de treballadors han declarat que van estar exposats a factors adversos pel seu benestar mental. En el 82% dels casos, la causa ha estat tenir pressions de temps o sobrecàrrega de treball.
Més notícies. Ara notícies de la Crònica Internacional. Nacions Unides i el Banc Mundial demanen resultats i el compliment de les promeses als líders dels 8 estats més industrialitzats del planeta. El G8 ha començat la trobada anual en una illa remota del nord del Japó, apartat de les protestes. Corresponsal a Pequín, Nando Zanoguera.
Difícil reunió del G8 marcada per la pujada dels preus dels aliments, amb el petroli disparat i amb els països en desenvolupament com els més amenaçats per aquesta crisi. Precisament la primera reunió de treball dels líders més poderosos del planeta ha estat amb 7 dirigents africans, però per constatar que el món desenvolupat no complirà la promesa de duplicar l'ajuda a aquest continent de cara al 2010. La Comissió Europea ha proposat un fons de 1.000 milions d'euros per ajudar els agricultors dels països pobres. El president del Banc Mundial, Robert Selig, ha defensat augmentar la producció dels aliments i dels carburants.
El que necessitem ara són recursos accionals i resultats en temps real. Les cimeres no poden solucionar totes les malalties del món, però crec que aquesta cimera hi pot contribuir, aquí i ara, centrant-se en les necessitats dels més vulnerables i augmentant a curt i a llarg termini la producció d'aliments i de combustible. Demano als líders del G8 que aprofitin aquesta oportunitat.
El Japó vol fixar objectius en aquesta cimera per reduir gasos més enllà del protocol de Kyoto, però les diferències entre els països fa pensar que també serà difícil arribar a un acord.
Gràcies, Nando. Fem el seguiment, doncs, d'aquesta trobada al més al nivell dels països més industrialitzats del món en un lloc remot de l'arxipèlag japonès, doncs, a recer de les protestes dels manifestants antiglobalització. I ara ens n'anem a Kabul. La capital de l'Afganistan ha estat l'escenari avui d'un autèntic infern. Un atemptat amb cotxe bomba ha provocat la mort de 41 persones i n'ha ferit unes 140 més, Marta Prat.
L'objectiu de l'atac ha estat l'ambaixada índia a Kabul, que aquella hora estava plena de gent que hi feia tràmits d'obtenció de visats. Des del 2001, quan va caure el règim talibán, la capital afganesa no havia patit una acció tan sagnant com la d'avui. Les reaccions de condemna no s'han fet esperar, començant per la del govern de Nova Delhi, fidel aliat del president Hamid Karzai, qui lluita sense gaire èxit contra els fonamentalistes talibans amb el suport de les forces internacionals.
Tornem amb temes d'aquí. Més de 3.000 científics, polítics i empresaris es reuniran a Barcelona entre el 18 i el 22 de juliol en la trobada multidisciplinària sobre ciència més important d'Europa. El Congrés ASOF 2008 inclou més de 500 conferències i ponències i 70 activitats obertes al públic, Sílvia Comet.
Les investigacions amb cèl·lules mare o la política europea en recerca i desenvolupament seran alguns dels temes destacats. Sentim el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.
Està clar que l'economia està una mica estancada, doncs més que mai crec que seria un error no pensar que sense posar l'esforç prioritari en l'R+D no es pot avançar.
Un dels plats forts de les activitats per al públic general serà la construcció del vaixell de paper més gran del món que es farà a l'Evita seguint el principi d'Arquímedes.
Gràcies, Sílvia. I era una demostració que aquí també s'investiga, se n'hauria d'investigar més, però es fa recerca. Un equip de la Universitat Politècnica de Catalunya ha creat un caminador intel·ligent per a les persones grans o aquelles que necessiten rehabilitació. L'aparell s'adapta a les necessitats de cada usuari i detecta situacions de risc que eviten possibles accidents, Gemma Bonet.
Per exemple, si una persona no té mobilitat a la part dreta del cos, el caminador s'encarregarà de fer la força suficient per ajudar-la a desplaçar-se. El professor Joaquim Agulló, de la UPC, ha explicat com funciona l'aparell.
En determinats moments ha de dir, ara he de ralentir, ha d'endevinar quan el pacient vol girar, etc. Però també detectar la imminència de situacions d'emergència. Llavors, ell ha de decidir quina maniobra fer que porti a la màxima seguretat en ben poc temps.
El caminador també serveix per ajudar a la rehabilitació del pacient i en un futur podrà obeir ordres, com ara porta'm a la cuina. De moment és només un prototip. La comercialització encara pot trigar uns anys.
5 per 2 quarts, tenim més notícies, més breus. La Fundació La Caixa i el Departament de Justícia lliuren els diplomes de les beques que impulsen per reclusos.
Els diplomes els han rebut 179 presos que han acabat els cursos amb èxit aquest any. De cara a l'any vinent, les beques s'incrementaran a 400 i la inversió arribarà als 2 milions d'euros. Els que han fet els cursos se n'han mostrat molt satisfets.
He fet el curset de licatador i bueno, ha anat molt bé. He estat 4 mesos, un nou ofici que he pres, he anat un tercer grau i tens la possibilitat aquesta de trobar fent al carrer.
Londres commemora el tercer aniversari dels atemptats del 7 de juliol.
A 3:45 de 9 del matí, moment de la primera explosió el 2005, familiars i amics de les 52 víctimes han dipositat flors a l'estació de metro de King's Cross. Arran de l'atac, 700 persones van quedar ferides, 73 de les quals encara esperen les indemnitzacions de l'Estat.
El Parlament de Sèrbia es reuneix per elegir el nou govern.
Si no hi ha sorpresa, serà el pactat pels europeistes i els seus antics rivals, els socialistes, que fa uns dies van arribar a un acord. Les prioritats del futur executiu són l'ingrés de Sèrbia a la Unió Europea, defensar la integritat de Kosovo i reforçar l'economia.
Són els nord-americans REM que ahir se'n va poder gaudir a Castelló d'Empúries. No són xifres oficials, però al voltant d'unes 4.000 persones van assistir aquest cap de setmana al festival Doctor Loft, amb 27 hores sense treva de música. La xifra és molt i molt inferior a les previsions que va fer l'organització, unes 25.000. Però la valoració que fa l'Ajuntament de Castelló d'Empúries és positiva perquè diuen que es tracta de la primera edició del festival. Castelló d'Empúries, Yolanda Falcón.
Es va presentar com un dels festivals de més repercussió a les comarques gironines amb projecció internacional, avalat per noms com REM o Easy Pop. Però les expectatives de l'organització s'han quedat curtes i al voltant de 4.000 persones hi van acudir en algun dels concerts pagant uns 70 euros per l'entrada. Amb tot, l'alcalde de Castelló d'Empúries, Albi Güell, n'ha fet una lectura positiva a nivell organitzatiu.
A nivell organitzatiu, els problemes han sigut els mínims, i llavors una altra valoració seria la de públic, que evidentment al ser una primera edició s'esperava, ja que era una incògnita la gent que vindria, s'esperava un nombre de gent potser una mica més elevat del que ha vingut.
La polèmica es va donar quan l'organització va repartir invitacions al festival per bars i discoteques de la zona quan encara a la taquilla estaven a la venda les entrades.
I aquesta nit serà Susan Vega qui tancarà el quart festival de veus femenines úniques amb un concert al Palau de la Música de Barcelona, Montse Comelles.
La cantant nord-americana presentarà el seu setè treball d'estudi titulat Beauty and Crime, a banda de repassar alguns dels seus grans èxits com el popular tema Luca, que li va obrir les portes al món l'any 1987. El concert començarà a les 10 i tindrà com a telonera una altra veu de dona, la de la madrilenya Lourdes Hernández, que és la vocalista de la formació Russian Red.
I torna un clàssic amb una puntualitat proverbial cada any per aquestes dates. 13 ferits, un de molt greu, en el primer encierro dels Sanfermines.
La majoria de ferits tenen traumatismes de diversa consideració, si bé cap d'ells té ferides provocades per toro. El més greu és un veí de Lecumberri, de 37 anys, i entre la resta de ferits hi ha molts joves provinents de fora, com Nova Zelanda, els Estats Units, Corea o Anglaterra. Recordem que ahir mateix va morir un jove de nacionalitat irlandesa després de caure des de la muralla de la Ciutadella de Pamplona.
Gràcies, Montse. Doncs ara, les borses, com sempre, arribarem amb la informació financera fins a 2:15. Per aquest de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Amb la majoria de valors en verd, bancs en vermell, l'IBEX 35 en línia amb la resta de borses europees opera a l'alça consolidant els 11.800 punts d'alma, sobretot de les energètiques amb Iberdrola al capdavant. L'elèctrica basca es dispara al voltant d'un 6% pel tancament de posicions baixistes, diuen els operadors. Bon comportament també de gas natural al voltant del 3% després de comprar per 30,25 milions d'euros al grup de distribució de gas italià Pita. En el mercat de divises de Frankfurt, l'euro es deprecia lleument contra el dòlar. A Fabrites canvia 1,56 unitats i el barril de cru Brent, el de referència a Europa, i per entregar l'agost s'abarateix aquesta hora per sota dels 143 dòlars i mig.
Titulars de 2:45.
El president del govern central defensa una Espanya plural però cohesionada després de la primera reunió de la nova executiva del PSOE.
Mariano Rajoy disposat a trobar-se amb Montserrat Nebrera, tot i que adverteix que les negociacions del Partit Popular de Catalunya queden en mans d'Alicia Sánchez Camacho.
Les reticències del govern espanyol davant del projecte de la presidència francesa han obligat l'executiu de París a eliminar de l'esborrany inicial, que es debat a Canes, algunes de les qüestions més espinoses que pretenien endurir les condicions pels sense papers.
La Comissió Europea proposa modificar la normativa sobre l'IVA perquè s'apliqui de manera permanent l'IVA reduït als productes i serveis on ja està en vigor, s'estengui a més productes i s'harmonitzi al conjunt de la Unió. Les notícies pròximes resseguint el territori. Girona, Clara Jordan.
N'hem parlat en aquest informatiu. S'ha trobat aquest migdia un cadàver en una zona de matolls prop del centre d'assistència primària de Lloret de Mar. Tot apunta a que es tracta del cos de Federica Squarise, la noia italiana de 23 anys que passava unes vacances al municipi que va desaparèixer fa una setmana.
Tarragona, Roser Matos.
De peatges a l'AP7 Sud, que ha de servir per reduir les cues. Pel que fa al tercer carril, la concessionària es dona de marge tota la setmana per habilitar els trams on encara no es pot circular.
Ara Lleida, Roser Parera.
Aquest matí han sortit cap a Brussel·les dos dels tapissos de la col·lecció del Museu de Lleida per ser restaurats. Són dues peces del segle XVI que provenen de la Seu Vella i pertanyen a la sèrie bíblica de David i Betsabé. Els 15 tapissos de la col·lecció es mostraran al públic en una gran exposició l'any 2010.
Tanquem a Barcelona, Jordi Corbalan.
Convergència i Unió denuncia que la Generalitat està fent una mala gestió de les tuneladores de la línia 9 del metro i això encareix el projecte d'una forma desorbitada. Asseguren que algunes màquines només rendeixen el 30% per mala planificació.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
Així no! Per les teves mudances i guardamobles, confia en Sama Mudances. Som especialistes i oferim un servei garantit. Truca'ns al 902 380 400 i et farem un pressupost. Recorda, Sama Mudances. 902 380 400. Sama Mudances. Movem la teva llar.
Com pot ser? És increïble!
Vine a veure les noves il·lusions del Tibidabo a la nova atracció Miramiralls.
L'informatiu del migdia, Catalunya Ràdio.
A partir d'ara en desconnexió per les comarques de la demarcació de Barcelona i amb les notícies més pròximes. Convergència i Unió assegura que la Generalitat està fent una mala gestió de les tuneladores de la línia 9 del metro de Barcelona i això encarirà el projecte d'una forma desorbitada fins als 6.500 milions d'euros. Asseguren que en alguns casos les màquines només rendeixen el 30% per mala planificació, Gerard López.
Denuncien que la màquina de la Sagrera fa una mitjana de 4 metres al dia quan en podria fer 13 perfectament. També han posat l'exemple de la tuneladora de Mas Blau al Baix Llobregat que ara s'estarà uns mesos aturada per modificacions en els projectes. Pel diputat de Convergència i Unió, Josep Rull, aquest últim és un exemple de mala gestió que ja no es pot atribuir als 23 anys de govern de Convergència i Unió.
Aquí l'excusa del govern de dir no, és que el projecte inicial o el projecte impulsat per Convergència i Unió no. En aquests moments els retards es deuen a modificats sobre els mateixos modificats que el govern tripartit ha fet. Però el problema és que està aturada des del dia 24 d'abril amb previsió que estigui aturada com a mínim fins a principis de setembre.
Segons Rull, en molts casos les tuneladores fan el túnel abans que es construeixin les estacions i això suposarà haver de refer els túnels i, per tant, encarir els costos, una cosa que des del govern neguen. CiU també reclama que el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona facin més seguiment de les obres.
Gràcies, Gerard. Ens quedem a la capital catalana. Canviem, però, de tema. El conseller d'Interior, Joan Saura, no creu que calgui obrir cap investigació per esbrinar les circumstàncies en què va resultar ferit el cap de la Guàrdia Urbana de la ciutat, Ramon Vilaró, mentre supervisava de paisà l'operatiu policial conjunt amb els Mossos per controlar els aldarulls durant les celebracions de l'Eurocopa, Jordi Corbalan.
Ara mateix encara no s'ha confirmat oficialment que Vilaró rebés l'impacte d'una pilota de goma llançada pels antiavalots dels Mossos.
Per tant, hi ha l'informe global que es fa sempre d'una intervenció, però no hi ha d'haver cap investigació a hores d'ara, perquè no hi ha hagut res irregular. Hi va haver una actuació planificada conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana a petició dels bombers davant d'uns actes vandàlics que havien cremat utensilis urbans.
Vilaró, a qui van haver d'extirpar la melsa, continua ingressat a l'UCI de l'Hospital del Mar, però la seva evolució és favorable.
I encara a Barcelona, primera reunió de la Comissió Mixta pel desplegament de la Carta Municipal de la Ciutat després d'un any i mig. Generalitat i Ajuntament han remarcat que els diferents consorcis ja prenen decisions i han expressat la voluntat de fer pinya per aconseguir un model de finançament satisfactori. S'hi ha dit al Palau de la Generalitat. Ens n'hi anem. Purificació Barcelona.
Tant el conseller Joan Saurà com l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han fet una valoració molt positiva del treball dels diferents consorcis i del funcionament de les àrees de gestió en matèria de salut, educació, serveis socials i habitatge. El conseller ha volgut deixar també molt clar que l'Ajuntament participarà en les iniciatives legislatives que tenen a veure amb la carta, també en matèria de finançament. I Jordi Hereu ha confirmat que l'Ajuntament dona ple suport al govern català en aquesta matèria.
Expresso el suport ple a les posicions de negociació del govern de la Generalitat davant del govern de l'Estat, perquè els nostres ciutadans s'hi juguen molt. I aquest és un apartat. Posteriorment haurem d'establir el procés de negociació de la millora del finançament dels ajuntaments.
Durant la reunió també s'ha avançat en la normativa que haurà d'articular a partir d'ara les relacions entre les dues institucions.
Doncs ara ens ocupem del trànsit, anem a saber com funciona aquesta hora el transport públic metropolità. Servei Transmet, Marta Franco, quan vulguis.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat pel que fa al funcionament de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Rodalies. Així ens informen els diferents operadors, així que de moment res més a afegir des del Transmet. Bon dia.
Doncs sortim de l'àrea metropolitana. Un grup de pescadors angolesos han fet aquests dies un curs de formació a les drassanes d'Arenys de Mar, al Maresme, per aprendre a portar i mantenir diferents tipus d'embarcacions de pesca i vigilància. És una iniciativa que forma part d'un acord entre el govern d'Angola i una companyia naval catalana. Explica'ns-ho des d'Areny, Betty Doñate.
La companyia naval Aresa Boats ha format durant un mes 24 pescadors contractats pel govern d'Angola amb una finalitat, ensenyar-los a portar i mantenir els 210 barcos que haurà de construir per aquest país de l'Àfrica. Els pescadors, que ara hauran d'ensenyar el que han après a altres companys, valoren l'experiència de manera molt positiva. Ho explicava en Miguel López, un capità de barco cubà que està treballant per Angola.
Cuando ellos terminen, es cuando cojan la maniobra, el aprendizaje de estos barcos y se puedan ya desarrollar por ellos mismos, me parece que va a ser una flota bastante grande, bastante desarrollada, que hay que envidiarlo en un futuro. Ahora ellos solo van a tener que envidiarlo.
El grup de pescadors marxarà aquesta setmana amb alguns dels vaixells ja construïts. El govern d'Angola ha pagat 77 milions d'euros per 210 barcos i per la formació, de la qual encara es beneficiaran dos grups més de pescadors angolesos.
I ara una de cultura. Aquest dimecres s'estrena a la Sala Muntaner de Barcelona l'obra de teatre Benefactors, del londinenc Michael Frayn, autor de l'exitós muntatge Pel davant i pel darrere. Ens ho explica el Marc Jurado.
L'espectacle se situa l'any 80 en un barri del sud de Londres i la remodelació que ha d'experimentar l'autor del text vol ensenyar el desequilibri de la societat en què vivim i la necessitat de fer quelcom per rentar-nos la consciència. Benefactors, que compta amb actors com Josep Julien i Anna Güell, és un vodevil estrenat l'any 84 a Londres i que relaciona el món de l'urbanisme i el comportament de les persones. Manel Wesson és el director.
La comèdia és molt irònica, molt sarcàstica, punyent i alhora molt humana, perquè ens explica també les misèries aquestes humanes, aquesta mena de llum tapissada heretada de Chekhov.
L'espectacle teatral serà a la Sala Muntaner fins al dia 3 d'agost.
Francesc Mauri, recta final de l'informatiu, no sé si exagero, però avui fins i tot ens ha sorprès una mica la fresca.
Bona tarda. Doncs bé, en algunes comarques segur que no és exagerat, ni de bon tros, perquè aquest matí, doncs, més que fresca, feia fred. Això sobretot pel que fa al Pirineu, però segurament tocarà en fons aquesta pròxima nit les temperatures, quan notarem els valors més baixos. Per tant, demà a primera hora encara quedarem una mica més sorpresos per aquesta fresca dins del mes de juliol. De moment, tarda, moltes més clarianes cap al centre oest de Catalunya van arribar en alguns punts de l'est. No descartem algun ruixat cap al nord-est, però residual. La tramuntana de baixa i aquesta calor, doncs, molt suau. Màximes avui previstes de 23 a 28 graus. Demà encara la calor controlada, amb sol a l'interior i Pirineu. Intervals de núvols cap a la costa barcelonina i, sobretot, la Daurada, on durant el matí especialment podrien ser compactes. Després, a la tarda, es trencarien. Sembla que dimecres i dijous recuperarem plenament la calor de ple estiu.
Gràcies, Francesc. Doncs avui deixem-ho aquí. Rosa Silluer, Antoni Molero, Montse Oller, Elisenda Sort, Francesc Soler, Montse Quadreny, David Badia i qui us parla en nom dels serveis informatius, Martí Ferrero. Ja hem engegat la setmana, que és el més difícil. Demà tornem-hi. A partir de les dues us hi esperem a l'informatiu del migdia.